dia a tothom. Bon dia, Joan.
Bon dia, Montserrat.
Com t'apropa
bon dia,
les també. Festes?
Bé, sempre va bé això.
Mal any, ha començat bé?
Sí, 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 que ha començat en guany estupendo.
Vinga, doncs. Després d'aquest llarg parèntesis de les festes i esperant que hagi anat força bé per a tothom, ens tornem a tindre aquí avui per fer-vos passar una estona entretinguda dins la finestra. I en el programa, com ja sabeu, de temes de psicologia. Si no recordeu, en l'últim programa vam tractar sobre l'inconscient i ara tornarem a reprendre el fil del mateix, d'una manera una miqueta més explícita, no, Joan?
Sí, a poc a poc anant entrant i anant tractant de definir què és això de l'inconscient per la psicoanàlisi.
Sí, perquè hi ha bastanta tela, em sembla, per aquí. Mm-hmm. Bueno, doncs comencem per la primera pregunta, si et sembla.
Vinga, doncs.
Quan es parla de realitat psíquica, a què fa referència aquest terme?
Pues, fa referència a la subjectivitat de cada persona. És a dir, ja l'últim dia, quan parlàvem de l'inconscient, ho dèiem, no? Que aquí, des de la psicoanàlisi, el que es tracta és de donar sortida a la subjectivitat, és a dir, a la manera com cadascú pensa i sent tant la seva realitat interior com quan es relaciona en el món, no? Però concretament el terme de realitat psíquica el que fa més referència a la manera de pensar i sentir que cadascú té, independentment d'aquesta realitat exterior, independentment de l'objecte exterior, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, la psicoanàlisi el que fa és donar màxima importància al discurs de la persona i ja fa molts anys que va descobrir que encara que aquesta realitat psíquica tingui un estatut de ficció i que és immaterial, és capaç de, doncs, per exemple, de produir efectes reals materials com per exemple amb els símptomes conversius. És a dir, els símptomes conversius són o en tota aquella sintomatologia que tot i haver fet una exploració, diguéssim, mèdica, no es troba una causa orgànica, però en canvi la persona viu un malestar i en el cas, per exemple, doncs, de la fibromialgia mateix, no hi ha un diagnòstic que digui que orgànicament hi ha algun tipus de lesió o algun tipus de deteriorament d'algun tipus de teixit, sinó que és una qüestió que conversiva amb el sentit de que s'entén la fibromialgia com aquell canvi que hi ha de lo psíquic portat cap al cos i que la persona el que acaba vivint és una sintomatologia dolorosa en el cos. No sé si m'explico prou bé en el que vol dir això de conversiu.
Sí,
no?
Sí. Té relació per això el fet de, per exemple, un mateix és interpretat de diferent manera per cadascun. O sigui, una persona ho interpretarà d'una manera
exactament.
I una altra d'una altra.
La realitat psíquica dona compte precisament d'això que estàs dient tu, no? Com pot ser que una mateixa situació, no? Un ho interpreti d'una manera i un altre ho interpreti d'una altra. Més enllà, diguéssim, que un pugui estar d'acord o no estigui... o sigui, hi ha una sèrie d'elements que tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però hi ha vegades que la interpretació de la realitat és radicalment diferent. I la vivència que té aquella persona sobre allò és radicalment diferent l'un de l'altre, no?
Molt bé.
Però llavors... però una cosa més, no? Perquè des de la psicoanàlisi el que fa és donar màxima importància a aquesta realitat psíquica i particular de cadascú, de cada persona, perquè el que fa és designar la forma d'existència que cada qual té en el món. Encara que aquesta manera, aquesta existència és en bona part desconeguda pel subjecte, és inconscient.
Sí, sí. A veure, el terme repressió és també molt important pel psicoanàlisi i molt utilitzat en el llenguatge comú. Quan utilitzem aquesta paraula ho fem amb el sentit de refrenar, contenint els nostres impulsos, els nostres sentiments, etc. És un fenomen de l'inconscient, la repressió?
Sí, de fet, la repressió és constitutiu de l'inconscient. És un dels seus elements essencials. Aquí també, bueno, anava a dir que es parla de que hi ha una repressió original, que aquesta repressió, o sigui, el que fa és donar un dinamisme a l'existència de l'inconscient, a que hi hagi aquesta scissió, diguéssim, aquesta separació entre el conscient i l'inconscient. Però bueno, tampoc ara potser no cal entrar cap aquí. Llavors, tot i que és una expressió teòrica, el terme repressió va ser... encara que ja existia en la psiquiatria des de fa molt temps, Freud lo recolleix, sí. L'agafa i teoritza sobre una experiència comuna, com tu doncs, dius, no? I que, per exemple, no? Qui en algun moment o altre doncs, durant el dia no es conté de dir alguna cosa o també amb el com ho diu, no? Però per la psicoanàlisi l'important és que s'expressa, a veure si ho sé dir això, però la psicoanàlisi l'important és aquella persona que expressa el seu malestar i que s'interroga per aquest malestar. Aquest malestar moltes vegades no és obvi i sovint la persona, per exemple, no sap per què té angoixa. Aquí la repressió, en anàlisi i quan hi ha centrat, diguéssim, a que la persona es comprometi amb el seu malestar i s'interrogui sobre aquest malestar, el que apunta és en aquest procés de amb aquest procés que el que fa és mantindre inconscient representacions o idees que estan lligades a les pulsions, com per exemple les pulsions doncs, de tot el que té referència doncs, a l'instint sexual, o que entenem per l'instint sexual, també d'autoconservació, de conservació, d'agressivitat, d'amor, etc. No? Però aquestes pulsions el que fan és que si es donés, diguéssim, sortida, no? Satisfacció amb aquestes pulsions, el que portaria és a afectar l'equilibri del funcionament psicològic de l'individu. És per aquesta via, diguéssim, que per la psicoanàlisi és tan important l'exploració o l'elaboració, no? D'aquestes pulsions que són inconscients.
O sigui, doncs diries que a partir d'aquí el psicoanalista pot anar descobrint d'on li ve la repressió del pacient?
Bueno, un dels objectius a l'inici del tractament psicoanalític és tractar d'esbrinar quines són les funcions que estan en joc en el procés de repressió. Cal recordar que en bona part tot el contingut sobretot és inconscient. La persona sap que allí hi ha algo que està present, però el contingut d'aquesta repressió és inconscient. Més aviat és el que es viu és bueno, doncs tota aquesta fantasia que a vegades acompanya la vida diurna, no? Els discursos interns que les persones poden tindre responen a aquestes fantasies i que aquestes fantasies tenen a veure amb aquests continguts reprimits, no? Però també a través dels somnis i d'altres formacions de l'inconscient. Però com vam dir al programa anterior, la principal consigna que es dona al pacient és vostè parli d'allò que li vingui, és a dir, associació lliure, i mira de no posar barreres i digui el que se li acudeixi. D'aquesta manera, el que es dona lloc és que la persona vagi desplegant els seus significants, la seva particularitat i que allí vagi apareguent la seva realitat psíquica. I el psicoanalista això, clar que ho escolta i ho recull, però no intervé fent explícit, dient-li a la persona quins són aquests continguts, sinó que el que es tracta és i que aquest és un dels altres objectius, és que sigui la mateixa persona la que es reconegui, el mateix analitzant el que reconegui amb el que està dient, amb allò que diu i amb com ho diu, no?
Mm-hmm. Molt bé. Parlant d'impulsos, els grans impulsos que mouen la societat són les grans forces que s'anomenen Eros, que és impuls de vida, i Tànatos. O tanatos, sí. Que és impuls de mort. Sí. Ens pots explicar en què es basen l'un i l'altre?
Bueno, la pulsió de vida és el que fa referència a les pulsions d'autoconservació, no? Agrupant-les també, agrupades aquí dintre, el que té a veure amb les pulsions sexuals. Llavors, té relació amb els mecanismes que el jo utilitza per volcar-se cap al món exterior i fa una mica com de mitjancer, no? Aquest impuls de vida, amb els impulsos que provenen de l'interior. Llavors, diguéssim que, per altra part, l'impuls de mort és també, novament, una expressió teòrica de l'experiència que es veu i que un mateix pot acabar també autoobservant amb ell mateix quan hi ha una compulsió a la repetició, és a dir, quan l'individu repetidament es posa en situacions que hi ha un malestar en la repetició d'aquell fet, però que no deixa de fer-ho. Llavors, per aquesta via és la manera com, diguéssim, es manifesta, no?, aquesta compulsió a la repetició que té a veure amb aquest instint de mort.
Sí, o sigui, van les dues coses lligades.
Sí, van les dues coses lligades. Per altra part, exactament, no? No hi ha vida sense mort. No? Sense l'impuls mort, de vida i impuls de mort és una cosa
allò
que va...
Allò que diem, el sí i el no, blanc-negre, sí, yin i el yang.
El yin i el yang, des de les altres filosofies.
Des de l'altre d'allò. Sí. Val. Hi ha tres agents o actors en la nostra personalitat. O sigui, el jo, l'allò, i el superjo o superego.
Sí.
Pots definir una miqueta a cadascun?
A veure, si en sortim una mica de... O sigui, amb aquesta concepció de l'aparell psíquic, del jo, l'allò i el superjo, és el que ve a substituir els termes de conscient, inconscient i preconscient que en un altre moment s'han utilitzat des de la psicoanàlisi i que també pues, han fet cap, diguéssim, al llenguatge quotidià o comú, no? Tots hem sentit una mica parlar de tot això, no? Llavors, per una part, el jo és el que està regit pel principi de realitat, és el que interactua amb aquest món exterior, però també, tot i això, hi ha una part que s'escapa que se li escapa al subjecte o que se li escapa a la persona. L'allò és el que està regit pel principi del plaer, és el que porta informació de manera imperativa al jo dels impulsos interns del subjecte i que el que vol pues, és una resolució satisfactòria. Per altra part, el superior el que fa és... És la instància de referència moral, de l'ambivalència entre entre lo bo i lo dolent, perdó, i media una mica entre les dues instàncies, encara que també es pot presentar de forma molt imperativa i intransigent en el subjecte, no? Com per exemple, jo que sé, una persona doncs, que té molt interès en aconseguir una determinada feina i per això pues, està disposat a una mica a fer el que sigui, no? Però per altra part aquesta manera de funcionar d'ell, no? Pues, també li provoca molta culpa i entra en una espècie d'ambivalència entre allò que està fent i el que es planteja, si allò que està fent ho està fent bé, no? Simplificant una mica, no?
Sí, molt bé. Ara citaré, no sé si ho va dir Freud,
sí,
però em sembla que sí. Vaja, segons ha buscat i ha llegit,
sí,
i diu que l'home ni tan sols és amo i senyor de la seva pròpia casa. Dins seu hi ha forces impulsives que governen la seva voluntat i ell les desconeix. Només té informació escassa i fragmentària sobre el que s'esdevé fora de la seva consciència en la vida psíquica.
Mm-hmm. Sí, sí.
Textualment, el gran...
Això precisament és el que vol dir aquesta part inconscient que determina a la persona determina l'existència de la persona en el món real, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs per sota de la consciència es troba el verdader condicionant d'aquesta. Per davall de la consciència
està l'inconscient.
Està l'inconscient. Molt bé, doncs, per aquí ho deixem.
Sí.
Si et sembla, Joan.
S'ha fet molt curt, no sé si hem pogut acabar d'explicar-ho prou bé.
El pròxim mes
tornarem
a retrobar.
Sí. Molt bé.
I tothom doncs que ho desitgi, sempre podeu trucar aportant les vostres opinions i les vostres preguntes als telèfons de la ràdio, que són el 977-83-0044 i el 83-1135. També us dic que aquest programa es repeteix els diumenges a les 6 de la tarda i els dimarts a les 8 del vespre. I ara, tot seguit, us deixem amb les notícies de la setmana amb el Jordi Perelló i fins al mes que ve. A reveure. Adéu, Joan.
Adéu.
I lo chambro un paí Sorto tiña vida un tabeta esperó Xa voig cada li boca tabai Deus manda saber o que fazer. Me janta sem perder para saber, para partir do sonho amor. Graças a Deus.